Us anuncio ja, abans no fugiu, Ja wil zo zijn, dit is goed zijn, maar jij niet te trekken zeker. Tot voor zelf te zeggen, nog een beetje zo'n tijd met de vorm van de jurieën. De politie wil dus echt toch niet de grootste presentie hier, je moet hoe snel voor een soort reconnaissement op prestige komt, die moet ook daar de kerst mee te zien in de tweede niet al gaat. Dan is het ook nog dat je kunt zien wat je vader zijn moet, maar in alle distintie, hoe zou je me sinds wie we zorgen met dat dus in de universiteit. Dus ik heb toch jouw pensioen, prefer de memorie dat de derde tot onze activiteiten van de katheder afgelegd dus om jou te kijken in te vrienden, een discussie te brengen. Maar was dat iemand te drieën la katheder is coneguda sobretot per organitzar seminaris de pensadors de renom internacional. Ha portat a Girona una bona pila dels filòsofs que han protagonitzat o que protagonitzen la història de la filosofia contemporània. Noms com ara Paul Ricoeur, Willard Owain, Donald Davidson, Richard Rorty, Peter Singer, Agnes Keller, Ernst Turinghat, Jenny Batimo i tenslota de l'Ego de Giorgio Gambino. Però també ha convidat intel·lectuals i pensadors que treballen en altres disciplines i que també han fet o estan fent història. Penso en el lingüista Noam Chomsky, els historiadors Miquel Batllori, Eric Hobsbawm o Roger Fontana, el físic Ilya Prigogine, el matemàtic Lluís Santaló, el geògraf David Harvey, el teòleg Leonardo Boff, el jardista de poblacions Lluís Giruca, Cavalers Força, els músics Michael Nyman i Jordi Savall, els cineastes Teo Melpó, els Inés Barda, Bagdad, els sociòlegs Edgar Morin, John Curry, Sigmund Bauman, etc. En deixo encara uns abans. No hi ha cap càtedra de pensament a Catalunya i Espanya i segurament tampoc a Europa que pugui lluir un historial de professors com el de la càtedra Fratemona. Cap. La llista, senzillament, és espatarrada. D'alguna manera, doncs, ja s'ha fet realitat allò que una vegada va dir Josep Ferrater-Mor al professor Terry Cabres quan esbossava la llista dels possibles convidats, quan encara tot era un projecte que acabaran pagant per venir. A banda dels seminaris, però la càtedra també ha organitzat i promogut moltes altres activitats, simposis sobre la filosofia catalana, intermitint, cursos, etc. L'activitat de la càtedra durant aquests 25 anys ha sigut tan intensa, tant, que molt sovint els de fora associen automàticament el treball que fem la gent de filosofia de l'UDG amb la càtedra. I de fet, ja ho mirant, jo diria que es fa difícil de concebre l'existència dels estudis de filosofia a Girona sense la càtedra. La història de la càtedra de Ferrater-Mora, doncs, el meu parer, que em sembla que és un parer compartit, és una història d'un èxit indiscutible. Ja és hora, segurament, doncs, que ens fem la pregunta a què es deu aquest èxit. I, evidentment, la resposta ha de ser que es deu a una sèrie de persones. En primer lloc, a les persones que han dirigit la universitat i que en els moments importants li han facilitat el camí. Aquí cal fer una menció especial, és clar, el primer rector de la universitat, el doctor Josep Maria Nadal. Però em sembla que podem dir el mateix, crec, de la resta de rectors que ha tingut la universitat, inclòs l'actual rectorat. També ha sigut una sort immensa que la càtedra hagi trobat persones comprensives a les institucions gironines, especialment a l'Ajuntament i a la Diputació. Gràcies als convenis de col·laboració que hi tenim subscrits, la càtedra pot garantir la realització d'un volum d'activitats com s'hi anava. L'èxit de la càtedra de Ferrater-Mora també es deu a la bona disposició i a la intel·ligència de tota una sèrie de professors de la universitat que han simpatitzat amb els seus projectes i que han ajudat a promoure'n de nous, començant, clar, pels professors del Departament de Filosofia. D'altra banda, el dia a dia de la càtedra no s'entén tampoc sense la professionalitat i la diligència i el perull del senyor Ramon Fàbrega, el secretari de la càtedra des de fa una pila d'anys i que bé, s'enseny ras i curt la roda de gira. Ara bé, hi ha una persona a la qual la càtedra Ferrater-Mora li deu tot, tots sabem qui és, aquesta persona es diu Josep Maria Tarcades. Ell la va inventar, ell la va posar en marxa i ell ha protagonitzat la història d'èxit de la qual parla. Els que el coneixem ho sabem prou bé. Si ho haguéssim de dir en termes esportius, diríem que en Terry és senzillament un fora de sèrie. Hi ha molt poca gent amb la capacitat de treball, la intel·ligència, la qualitat social i la capacitat de visió d'en Terry. Gent com ell se'n surt i se'n sortirà bé en qualsevol empresa que realment es proposi. Si mai hagués volgut fer diners, no hauria pogut fer molts. Però és per on, i per sort nostra, el que va fer va ser preferir dedicar-se a muntar, pensar i fer funcionar una càtedra de pensament contemporani. De treure alguns n'hem après molt, tant com hem pogut. En el meu cas, fa 24 anys que m'hi faig a ell i l'aprenentatge de tots aquests anys ha sigut i és encara constant. Primer com a alumne, després com a col·lega i finalment també, si m'ho permeteu, com a deixeble. Un deixeble crític, naturalment. Si no afegís això de crític, no tindria sentit que em digués deixeble de Terry Cabas. Una de les coses que un aprèn seguint-lo és que un ha d'esforçar-se a pensar per si mateix i no ha de tenir cap por a expressar discrepàncies. És en tant que deixeble crític, que he assumit la direcció de la Cata Fratamori, és en tant que deixeble crític, que m'hauria de seguir la tradició d'activitats i el tarannà que la caracteritza. La tasca, com podeu suposar, tenim el llegat que tinc al darrere, no serà fàcil. Si mai volgués emular la tasca realitzada, en realitat, em seria simplement impossible. Per sort meva, però, estic envoltat de gent molt competent, amb en Ramon i la secretaria, sobretot, estic molt tranquil, però us haig de dir que el que em dóna també una tranquil·litat especial és disposar d'un manual d'instruccions ben particular. És el manual d'instruccions que, ara me n'adono, he estat recollint al llarg d'aquests anys i he estat treballant en terra. Jo diria que és el manual d'instruccions que en terra he estat seguint durant tot aquest temps i que encara ara aplica sistemàticament. És un manual que no s'ensenya, evidentment, és un manual que simplement s'aprèn. I sobretot, es posa en marxa, es posa en pràctica. Amb el vostre permís, sobretot amb el permís d'en Terry, perquè ja el faré explícit, us diré què és el meu parer, què entenc, què és el meu parer, el manual d'instruccions de funcionament de la manera terricariana de funcionar. L'he resumit en un decàleg, fins i tot amb la idea que algun dia, i jo ja veia una broma, fins i tot amb la idea que algun dia quedi recollit aquest decàleg en un llibre que porti per títol Les formes de la vida terricariana. Em sembla que serà interessant, és la meva intenció, explicar-vos què en tinc jo, que explica l'èxit, la fortuna, la bona fortuna, excel·lent que ha fet Josep Maria Terracabas. Els de Sara, si n'hi ha algun aquí, són capaços encara de comprar-se. Veig que estudien casos de molts albars que són d'èxit. Qualsevol dia tenen un cas d'estudi que es digui Josep Maria Terracabas. El decàleg és el següent. Siga sempre curós amb el llenguatge. Amb les formes i el tracte, la profunditat es veu a la superfície. Segon. Tothom, absolutament, amb els que hem treballat aquest últim moment, tothom, absolutament tothom, sempre s'equivoca, començant per el mateix. És a dir, cal ser rigorós i exigent amb el que fan els altres, però només si ho ets també amb tu mateix. Tercer, sigues lleial amb els teus col·laboradors i amb les institucions. Ara bé, no confonguis mai la lleialtat amb el servilisme o el seguidisme. Quart, aprèn a delegar. Confio en les persones que s'hi fan, que s'esforcen, en tot això. És amb la cooperació i la col·laboració que un hi guanya més. Cinquè. Envolta't de gent jove i escolta'ls. El jovent és la vacuna més eficaç contra el cinisme que hi ha tan fàcilment encarcat a la universitat i a les institucions. Sisè. Mira de fer sempre allò que t'agrada, perquè així ho faràs millor. Però si has de fer quelcom que no t'agrada, intenta veure què té de bo. Possiblement acabaràs tenint un gust diferent. Setè. Tenir rancúnia a algú, encara que t'hagi fet alguna vegada la traveta, és una estupidesa que t'has de vegades. Vuitè. Sigues ambiciós amb els objectius que et marquis, però també assenyat a l'hora d'emprendre una tasca. No podràs fer tot el que voldries. Novè. Endavant, sempre endavant, coratge. I de set, aquest últim punt no el sé jo directament, el diré a través d'un poema de Walt Whitman, que la tia vaig pensar que era adequat. El poema es titula, i amb això ho acabaré, la base de tota metafísica. Bé, acabaré, encara diré una frase abans. La base de tota metafísica, es troba en un agafo d'aquest llibre que s'acaba d'editar, Fugestel. I ara, senyors, la base de tot. ara, senyors, unes paraules pronuncio perquè es gravin a les vostres memòries, a les vostres ments, com a base i conclusió de tota metafísica. Així va parlar el vell professor als seus alumnes quan va concloure el seu curs, tan concorregut. Havent estudiat el nou i l'antic, els sistemes grec i germànic, havent estudiat i dissertat sobre Kant, Fichte, Schelling i Hegel, havent exposat la doctrina de Plató i de Sòcrates, més gran que Plató, i havent analitzat a consciència, havent-lo estudiat durant molt de temps, més gran que Sòcrates, el Crist diví, entenc els sistemes grec i germànic que tenen reminiscència sobre el nostre avui en dia. Entenc totes les filosofies, les esglésies cristianes i les seves doctrines. No obstant això, per davall de Sòcrates, per davall del Crist diví, entenc molt millor el tendre amor d'un home pel seu company, l'atracció d'un amic al seu amic, l'amor d'un home i una dona feliçment casats, l'amor dels nens i els pares, de ciutat en ciutat i de país en país. I en classe. Una de les poques coses bones que en Josep Maria Terencabres no estigui en primera fila de la càtedra, possiblement l'única cosa bona, és que finalment, per primera vegada, en aquests 25 anys, la càtedra Fratamora, la seva estimada criatura, la qual avui jo represento, li pot donar les gràcies. Terri, moltes gràcies. però una qüestió interdisciplinària, el director de la càtedra de Tarragona, de pensament contemporani, el doctor Joan Burgés, per haver-me convidat a dirigir-vos aquestes paraules durant la celebració del 25è aniversari de la creació de la càtedra. La veritat és que les paraules que ha dit són exagerades, són portades per l'amistat i per tot plegat. Francament, jo fins i tot hi ha hagut un moment que he tingut pensat estàs en una situació absolutament de privilegi, i és que assisteixes al teu propi enterrament. És a dir, pots sentir els amics, el que diran, els enemics, els que diran, bueno, però els amics són un moment també per sumar i que creixen un moment també. Segur que el dia del meu enterrament no ho sentiré. Per tant, ho agraeixo. És l'amistat que porta aquestes coses. Certament la meva vinculació amb la càtedra és molt personal i és molt intensa. Ja ho he explicat alguna vegada, però justament avui em sembla oportú de repetir-ho breument. La idea de crear una càtedra d'aquestes característiques i amb el nom de Ferratimora al capdavant em va venir de cop el dia 2 de febrer del 1989. Ho vaig posar per escrit i ho vaig comunicar de seguida al doctor Josep Maria Nadal, llavors director de l'Estudi General de Girona, que depenia de l'Autònoma de Barcelona, però que hi era a les portes d'esdevenir Universitat de Girona, cosa que va succeir el 12 de desembre del 1991. L'amic Josep Maria Nadal i jo vam creure que era important d'anar creant espais de prestigi per a la futura universitat. I dos principis van guiar la decisió de crear aquesta càtedra. Que una universitat petita no havia pas de ser necessàriament esquifida, sinó que podia ser perfectament gran en ambició i projectes. I que una universitat perifèrica no havia pas de ser marginal, sinó que volíem una universitat que en alguns camps es convertís en referència per a les altres universitats catalanes i molt més enllà. La meva experiència personal com a estudiant a les universitats de Winchester i de Cambridge, universitats no gaire grans, però molt prestigioses, em sembla que també va ser determinant. El doctor Nadal va acollir el projecte amb entusiasme i el va impulsar. Així ho va fer també el doctor Ramon Pasqual, en aquells moments rector de la que encara era la nostra universitat autònoma. Gràcies a tots ells es va produir un miracle administratiu. Un miracle administratiu. Que la càtedra es pogués inaugurar oficialment el dia 2 de novembre d'aquell mateix any, és a dir, amb precisió biològica, just 9 mesos després, dia per dia, d'haver estat concebuda. És una cosa que em sembla que no ha de passar en cap administració universitària. I així també podem dir que la creació de la càtedra Ferratimora és anterior a la creació de la UDG actual i que la Ferrater, com a càtedra de Gana, va obrir el camí a la creació dels més de 30, em sembla que 32, càtedres de característiques semblants que avui sortosament té la nostra universitat. El que encara no hi ha gairebé mai, potser mai, és que la creació de la càtedra va venir suggerida per l'existència de la càtedra anomenada Barcelona-Nova York, que un temps abans havia posat en marxa l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i que dirigia el filòsof i amic molt estimat Xavier Robert de Ventós. La nostra càtedra havia de tenir i ha tingut unes característiques molt diferents, però em plau de reconèixer el deute inspirador que tinc envers aquella altra càtedra d'ambició internacional. Per cert, Pasqual Maragall, llavors encara alcalde de Barcelona, va tenir el gest d'assistir aquell 2 de novembre com a públic a la conferència inaugural pronunciada pel professor Ferrater amb el títol Filosofia i Pensament, conferència que va donar a l'Aula Magna d'aquesta mateixa Casa de Cultura. De tot això ja no fa 25 anys. De fet, arriben moments a la vida en què t'adones que de tot ja no que ara també és l'hora de tornar a fer un reconeixement especial, enorme, definitiu, a l'acolliment excepcional i immediat que el professor Ferrer Timora va atorgar a la nostra proposta. Bé, vam fer la primera llista de convidats de primeríssim nivell internacional, que com recordava Joan Bergés, ell alimentava amb comentaris, oi? I amb aquell comentari de dir aviat pagaran per venir, cosa que no va ser veritat, quina llàstima. El que certament va endevinar és que amb el pas dels anys, també ho ha dit l'actual director, no hi hauria cap altra institució a tota Europa que tingués la nòmina excepcional de professors convidats de tantes àrees del coneixement científic, humanístic, artístic i social com tenim nosaltres. Abans d'obrir, Ferreter va tenir el gest generosíssim de regalar-nos la seva biblioteca privada i els seus papers d'un valor històric i acadèmic difícilment expressable. Materials que els serveis de la biblioteca de l'UDG han tractat amb una gran eficiència i amb molt d'efecte. Amb goig reconec també que la seva vídua, la professora Priscila Con, va posar tots els mitjans perquè el traspàs cap a Girona d'aquest valor material es fes amb rapidesa i eficiència. Tants anys després, la vídua Ferreter encara ens enriqueix amb noves donacions de documentació sobre la vida i l'obra del seu marit. També col·labora a la dotació del Premi d'Assaig Ferreter Mora, que ja s'ha concedit en dues ocasions. Avui, la professora Con Ferreter Mora hauria volgut ser aquí, com hi ha estat tantes altres vegades, amb motius de diverses celebracions que hem anat fent aquests anys, però petites dificultats i ho han impedit. De part d'ella, vull saludar a tots, i de part de tots, li farem arribar a ella també la nostra salutació i el nostre constant agraïment. M'ha semblat que en una ocasió tan especial com aquesta havia de fer aquesta introducció, i només lamento no poder esmentar els esforços i l'interès de tantes i tantes altres persones que han fet possible que el projecte arribés tan bé fins avui. Però citaré també en Ramon Fàbrega, que m'ha hagut d'aguantar durant molts anys amb gran sorpresa per part de la meva dona. He dirigit la càtedra amb la millor voluntat i a mi m'ha fet molt feliç. No puc dir res més. Ara està en les millors mans i això també em fa feliç. La meva nova activitat com a eurodiputat, començada tot just fa 4 mesos i mig, em permet justament de tenir una altra mirada, no solament sobre la càtedra, sinó, si se'm permet, fins i tot sobre la meva vida. I també sobre l'obra de Ferreter, que no es va dedicar estrictament a la política, però que sempre va mantenir un compromís cívic, conseqüent i exemplar. Per això va haver de deixar Catalunya a les acaballes de la Guerra Civil i va fer tota la seva enorme tasca acadèmica, primer a Santiago de Cuba, després a Santiago de Xile i finalment als Estats Units d'Amèrica. I per això va ser també un gran goig a la càtedra de Girona, en cert sentit, el fes tornar a casa seva i el fes quedar-se allà on ell li hauria agradat ser, en una universitat catalana. Avui se m'encarrega, i ho faig amb molt de gust, que dediqui una part d'aquest Parlament a la visió d'Europa que tenia Ferreter. S'hi ha referit també Joan Vergés, avui, justament avui, que és el 20 de novembre, una data, ell n'ha recordat últimament, però jo recordaré una doble alegria. D'una banda, la mort del dictador Francisco Franco, de l'altra, que la UNESCO va declarar fa anys que el 3 dijous de novembre, que enguany cau justament el dia 20, fos el Dia Mundial de la Filosofia. Permeteu-me un incís publicitari. Molt encertadament, alguns instituts de batxillerat de Girona i Sal tornaran a celebrar per segon any consecutiu el Dia de la Filosofia i serà el 12 de desembre a la Facultat de Lletres. En podreu trobar els detalls a la mateixa càtedra de Ferreter Mora que aixopluga aquesta iniciativa, com tantes altres iniciatives d'interès acadèmic i social. Tenc un parèntesi, publicitat. Avui, justament avui, parlarem de Ferrater, de la seva càtedra i d'Europa. Tot celebrant que la història no vagi sempre endarrere, sinó que de tant en tant vingui endavant i bandeixi els horrors d'una dictadura cruel i ignorant, i tot unint-nos al goig de poder celebrar la filosofia, el coneixement, la llibertat de pensament i d'expressió. La figura de Ferrater és particularment indicada per donar forma i rostre a una diada com aquesta. Ell és, no en tinc cap dubte, el filòsof català més important del segle XX. I començaré per dir que Josep Maria Ferrater Mora va néixer al carrer de la Princesa, a Barcelona, el 30 d'octubre del 1912, i que va morir casualment a la mateixa ciutat, el 30 de gener del 1991, en una visita que hi feia per planificar justament coses de la càtedra i per presentar la seva darrera novel·la, La senyorita Gómez. Ferrater va ser intern al Col·legi Ponent, prop de Girona, i un cop tornat a Barcelona va fer el batxillerat i va estudiar filosofia a la universitat. Només tenia 23 anys quan va publicar el seu primer llibre, Còctel de Verdad, 1935, que ja recollia alguns articles anteriors i que era un còctel ben bé de debò. El mateix Ferrater en va dir que era un llibre d'adolescent, del qual al cap de poc, amb tota la raó, es va penedir. És interessant observar, però, que en un capítol d'aquest llibret intenta la seva pròpia definició intransferible. Pròpia definició intransferible. Això no ho torna a fer més. Això potser era adolescent una cosa, no ho sé. Per ell, la definició no és reconèixer una inscripció política, sinó donar-se a conèixer, indicant, no massa lacònicament, trets diferencials i característics. Per això presenta el seu físic, les seves capacitats, gustos i sentiments, i en unes ratlles realment adolescents, entre pretensioses i críptiques, obre i tanca ràpidament un paràgraf. Diu, textualment, política. ¿Quién ha dicho que soy escéptico en política? ¿Quién ha dicho que la política no me hace vibrar intensamente? Yo no puedo ser enemigo de la política porque soy amigo de la ciencia. No sabem res més dels seus interessos polítics d'aquella època, tot i que el fet mateix de marxar cap a França al final de la Guerra Civil ja indica una presa de posició ideològica confirmada al llarg de tota la seva vida. Va ser ja a Amèrica que va començar a publicar les seves reflexions sobre Catalunya, Espanya i Europa. Aquí les esmentaré cronològicament perquè així es podran veure tant el recorregut com la continuïtat del seu pensament. El primer dels seus escrits, Espanya i Europa, és molt breu, del 1942. Comparant Espanya i Europa, busca els elements característics de cadascuna d'elles. Bàsicament diu que Europa ve dominada pel seu interès per la història i per la seva acceptació de la raó com a principi inspirador de la vida. En canvi, Espanya rebutja la història perquè es refugia en el tradicionalisme més ressec, més ranci i més rígid. Espanya no és moderna de l'any 42, si algú després en fa extrapolacions a l'actualitat, és que que ho van fer. Espanya no és moderna precisament perquè no vol viure des de la raó, sinó des de la passió, perquè redueix la història de vida, una vida sempre intensa, sempre pròpia, una vida que xucla allò que té al voltant, que ho fagocita. Mentre Europa es mou per idees, Espanya es mou per ideals, que converteix en acció constant, sense límits. Per això Espanya ha estat dominada per la violència. Perquè Espanya, ben mirat, no és una nació i no pot ser un estat. Espanya és, sobretot, una actitud. D'aquest opuscle és interessant recordar-ne un fragment que té més de 70 anys, però ressalti, em sembla que ressalti, ben actuals. Diu així: la violencia con que cualquier español ha querido imponer a España una forma de vida no es, consiguientemente, el resultado de una adscripción a una determinada cultura o a una determinada creencia en cuanto tales. Es el resultado de esa actitud que está dispuesta a españolizar cualquier raza, cualquier lengua o cualquier creencia, y que está dispuesta, además, a hacer creer que esta raza, esta lengua o esta creencia son las únicas posibles en el mundo. 20 anys després, Ferrater reconeixerà, crec de seguida, que aquell llibret del 1942 és molt retòric i altisonant. També en això té raó, tot i que les idees bàsiques que hi proposa les continuarà mantenint. Per ell, l'Europa moderna és racionalista. 20 anys després, per exemple, per l'any del 62. L'Europa moderna és racionalista, d'un racionalisme actiu, no contemplatiu, com ho era el racionalisme dels antics. I també és un racionalisme evolutiu, no un racionalisme simplement canviant, com el medieval. El racionalisme europeu és justament el que segrega idees. En aquest sentit, és un racionalisme també idealista, perquè segrega idees, i les segrega perquè serveixen per ordenar la realitat, de fet, per construir. Aquest racionalisme, però, no exclou, sinó al contrari, que l'europeu modern sigui una persona cautelosa i desconfiada, desconfiada, sobretot, de si mateixa. Segons ell, els espanyols, en canvi, tot i ser cronològicament moderns, han anat en la seva actitud a contrapèl dels europeus. Han anat a deshora, perquè han anat massa tard en la imitació o massa precipitats en l'anticipació. Els ideals mantinguts pels espanyols no han estat projectats per la raó, que sempre s'interessa per formes de pensar, sinó per la passió, que s'interessa per formes de viure. Ferrater parla d'Espanya i d'Europa, però també de Catalunya, i ho fa extensament per primera vegada 2 anys després del seu Espanya i Europa, en el seu cèlebre llibret Les formes de la vida catalana, del 1944. És ben segur que aquest opuscle del 44 és l'obra de Ferrater més venuda, més coneguda i més celebrada juntament al seu diccionari de filosofia. Les 4 formes que, segons ell, caracteritzen o ajuden a entendre la vida catalana són la continuïtat, el seny, la mesura i la ironia. Aquí la influència del Queridós hi és molt evident. Ferrater sap, i ho manté sempre, fins al curs que va donar, que titulava Un sistema obert, com a primer convidat de la llavors acabada de crear càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Ferrater sap que aquestes formes, 4 formes, ni són les úniques que es podrien assenyalar, ni s'han de contemplar solament en una sola direcció, perquè la manca de continuïtat, de seny, de mesura i d'ironia també pot acabar sent allò que caracteritzi ex contrario molts catalans. Aquestes 4, diguem-ne, virtuts són simplement 4 referents del caràcter català, de la manera de ser català. No és que els catalans posseixin aquests trets, sinó que, usant una expressió de Bergson, tenen tendència a fer-ho. 35 anys després, el 1979, en el discurs de recepció del doctorat honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona, es refereix també a 4 tendències i actituds, en definitiva a trets en la filosofia a Catalunya. Trets que tenen, diu, un aire de família, esmentant expressament Wittgenstein, i que són, els trets aquests són, la fidelitat a la realitat, la propensió contractual, el professionalisme, el desig de claredat. Ferrater reconeix que poden fer recordar les seves 4 formes anteriors i que, efectivament, hi tenen analogies. Aquell mateix 1944, Les formes van publicar, en paraules de l'autor, juntament con una servil versió espanyola. Els textos van tenir diverses tradicions, en català, en correccions gramaticals, també en castellà. L'obra, però, s'ha tornat a publicar tota sola molt poques vegades, molt poques. Gairebé sempre ha anat acompanyada d'altres textos, relacionats amb temes afins, textos que de vegades han canviat de títol i sovint de contingut, tal com era costum en Ferreter, que, per la manera que ell tenia de treballar i relaborar constantment els seus materials, tant els de filosofia com els d'assaig. La segona edició castellana de les formes apareix el 1963 en un volum que porta per títol Tres Mundos, Catalunya, Espanya i Europa. Té sis capítols, cinc dels quals són interessants per al nostre tema i dels quals provenen bona part de les idees que acabo d'exposar sobre Europa i sobre els Estats. El capítol de les formes és el més llarg i apareix amb una nova introducció que té un cert interès afegit. D'una banda, Ferreter al·ludeix expressament a dues obres importants i significatives que havien aparegut entre la primera edició catalana del 1944 i aquella edició castellana del 1963. Es tracta de Notícia de Catalunya, de Jaume Vicenç Vives, publicat el 1954, i de Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, apareguda el 1962, en què Fuster reprèn el títol que originàriament Vicenç Vives havia pensat per la seva obra, i que era Nosaltres, els catalans. D'altra banda, Ferreter subratlla dues coses més en aquell pròleg, que no pretén pas dir-ho tot sobre l'existència catalana, que no pretén ni tan sols que les seves especulacions siguin les més encertades, simplement presenta la seva visió com una entre altres possibles. Però no perquè sigui una visió merament subjectiva, sinó perquè és selectiva. D'altra banda, considera que la seva visió és complementària amb les exposades per Vicenç i Fuster. De fet, va ser el mateix Vicenç Vives el que va dir que això expressava una consciència de generació. Ara bé, aquestes diferències en relació amb la primera edició castellana de les formes no revelen canvis importants ni en la seva concepció de l'obra ni en els conceptes posats en ella. Des del començament del seu exili i amb la consciència ben viva del desastre que van representar la Guerra Civil Espanyola i el seu desenllaç, Ferreter ja s'havia vist obligat i impulsat a reflexionar sobre les complexes relacions entre Catalunya, Espanya i Europa. No ho feia perquè hagués quedat paralitzat davant el passat recent, sinó més aviat perquè una reflexió sobre el passat potser podria ajudar a entendre el present, present i projectar el futur. Tots els perics, però, que molt més endavant se li van fer perquè escrivís les seves memòries personals, van ser debades. I és que Ferreter no volia mirar enrere, sinó mirar sobretot cap al futur. I en tot cas, aprofitar el passat de forma estrictament instrumental. Alguns d'aquests treballs de reflexió històrica o política es troben dispersos, o bé aplegats en volums que han anat adoptant formes diverses, retocs constants, seguint el costum de Ferreter de no donar mai una obra per ben acabada. De fet, en retocar les seves obres, Ferreter difícilment en canvia el sentit bàsic i perdeu. Això és el que passa exemplarment amb Espanya i Europa 20 anys després, inclòs en allò que he dit els Tres Mundos, en què, després de maltractar l'estil del seu escrit del 1942 i de considerar-lo francament inaguantable, raquítico, de retòrica frondosa, parlava de si mateixa, me iba irritando con la lectura de mi añoso engendro. Després d'això, acaba dient que tants anys després segueix les línies generals de l'època. El que Ferreter pretén és reflexionar sobre aquests tres mons, Catalunya, Espanya, Europa, i bastir ponts, construir passeres. Més enllà doncs, de la carcassa retòrica i pesada, és bo de subratllar la bona percepció mantinguda per Ferreter tants anys després. Per exemple, denunciava i continua denunciant el perill de la provincialització, de l'aïllament, l'entutsolament, tant a Catalunya com a Espanya. Cosa que justifica que ell faci i que demana que es faci un esforç per bastir ponts amb Europa. O quan, conseqüent amb això, només s'imagina el futur de Catalunya i d'Espanya dins d'Europa, en una Europa que amb gran visió de futur ell ja llavors reclamava que fos federal. Ferrater no era ni independentista ni nacionalista. La tradició familiar i intel·lectual, així com la terrible experiència històrica acabada de passar en un món extraordinàriament hostil i bèl·lic, no el portaven cap a aquelles posicions polítiques. Llavors ell creia, però, en l'Espanya plural i parlava de les Espanyes. Recordem que són molts els pensadors catalans del primer terç del segle XX que advoquen per un federalisme ibèric, amb el que això representa també de canvi de relacions que podia representar de Catalunya amb Espanya. Ferrater estava convençut, el temps no li ha donat la raó, que el concepte de nació estava llavors de retirada a tot Europa, que els catalans, llevat d'alguns moments molt efímers, diu ell, de mal humor, no eren separatistes, que el separatisme i el nacionalisme agonitzaven, que eren formes polítiques obsoletes d'un segle XIX ja superat, i que el que Catalunya hauria de fer és sumar, una mica de la línia de Vicenç, sumar des de la seva personalitat pròpia per aconseguir que els espanyols fossin més europeus. Ja l'any 1960, és a dir, fa més de 50 anys, i recordem que l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea no es va signar fins al 1985, 25 anys després d'aquestes paraules de Ferrater, el filòsof escrivia: no hablo de europeizarse porque haya sucumbido a la manía de Europa. No he sucumbido a ella porque no considero que Europa sea una manía, sino una realidad. Una realidad que puede dar más juego del que ya está dando el mercado común. En todo caso, Europa es el horizonte concreto donde actualmente rebullen las mayores y mejores posibilidades para Cataluña y España. Europa va por buen camino, el camino del futuro. Pues se trata de resolver, sin entorpecedoras nostalgias, pero apoyándose en la continuidad histórica, algunos de los macros problemas de hoy. Problemas de producción y de distribución, de riqueza y de justicia. Problemas cuya solución, siquiera parcial, puede hacer más habitable este mundo para todos los humanos. Si la alergia de Ferrater, ho hem vist al Consell, a autodefinir-se políticament, i el seu tarannà intel·lectual mesurat, integrador, el portava més aviat a compartir el federalisme de molts intel·lectuals catalans, sobretot esquerrans de l'època, la seva actitud no tenia res a veure amb la defensa d'una tercera Espanya que Josep Pla li atribuïa en l'homenot que li va dedicar. Menys encara si això es podia fonamentar quan feia Pla en el seny que Ferrater havia explotat les formes. Ferrater no aspirava a ajustos o pedaços més o menys ben intencionats. Per a ell, Europa havia de ser netament federal i ho havia de ser també Espanya, una Espanya clarament no centralista, no autoritària, no imposadament castellana. Per això, el projecte d'un federalisme integrador no tenia en Ferrater ni el senyal més lleuger de feblesa de renúncia. Ell era clarament un catalanista que defensava sense cap dubte que Catalunya és una nació i es referia en moltes ocasions als països catalans. Per si no s'hagués entès prou, ho va deixar tot ben clar en el seu capítol Unidad y Pluralidad, que el 1965 va compartir un volum titulat Esa gente de España, amb personatges reconeguts com Américo Castro, Raúl Morodo o Sergio Vilar. Américo Castro, en l'article a què contribueix en aquest volum, parla del pueblo español en el segle VIII. que el federalisme espanyol, que Ferrater proposa, ha de respectar la personalitat de la nació catalana, es veu també clarament, meridianament, en el tracte que dona a la llengua. I aquí sí que caldrà distingir bé entre el seu testimoni personal, diversos textos en castellà, forçat per les circumstàncies d'un duríssim exili també lingüístic, i la seva posició intel·lectual. Pel que fa a la seva militància lingüística particular, permeteu-me que recordi tres casos concrets, un del 51, un del 60 i un del 66, que inicialment semblen anar en contra del seu interès per la defensa de la llengua catalana. Després ja ho veurem. En una carta del 22 de maig del 51, Ferrater escriu a Joan Oliver. Joan Oliver té una conversa, un intercanvi que és preciós, se'n diu això de cartes. Escriu a Joan Oliver. La veritat és que en lloc de sorprendre, com estaràs tentat de fer, de la bondó de les meves faltes en català, hauries d'admirar la meva persistència en la llengua. Pensa que passo mesos sencers sense parlar-lo o llegir-lo. Segon, Ferrater sap que és un autor que ha passat, que ha hagut de passar, cito, per diversos avatars lingüístics. Hi ha avui, és d'això, una certa mena d'escriptors i de pensadors que poden ser qualificats d'essencialment desterrats. Jo en sóc un exemple. He d'afegir que no ho deploro. No tenir ja una llengua pròpia no vol dir necessàriament no tenir cap llengua. Pot voler dir tenir-ne diverses. En un món cada dia més universal com el nostre, no és pas mala solució, ho diu el Lloret, una mica de tot. Tercer. El 1966, Joan Fuster publica a Destino una crítica titulada Ferrater Mora i sus filòsofos. Del llibre que havia publicat Ferrater, la filosofia en el món d'avui. Fuster recorda que Ferrater ha desplegat la seva activitat temàtica i lingüística fora del nostre àmbit. Cita el fragment d'una mica de tot que acabo d'esmentar i, amb una formulació complicada i ambigua, diu de Ferrater que s'ha de lamentar la seva no incorporació resolta. De fet, Fuster ha pres el cas Ferrater com una excusa per tractar una qüestió que ultrapassava, i ultrapassa encara, aquest o aquell cas personal, i que es converteix en una característica preocupant de la nostra cultura. Per això Fuster, que fa una recepció elogiosa del treball de Ferrater i li admira el rigor, la modesta i la claredat de pensament, reconeix que el filòsof, potser aquí, també hauria hagut de ser tan plurilingüe com allà. Fuster planteja el debat, però no el vol condemnar ni absolt, perquè la qüestió li sembla complicadíssima. Heus aquí, i no el continuo de matar perquè Ferrater va contestar, heus aquí tres moments que no solament poden acabar semblant disculpes per la situació desterrada de Ferrater, sinó que podrien també presentar-se com exemples del seu desinterès per la llengua, del seu menysteniment del català. Això darrer seria rotundament fals. El cert és que Ferrater, més enllà de la seva situació personal, defensa sempre la importància de la llengua catalana com si fos, com qui diu, la cinquena forma de la vida catalana. Ho formula en poques línies d'una manera clara i contundent. Diu a un article titulat Catalanització de Catalunya. Diu, la meva tesi és la personalitat catalana pot manifestar-se en plenitud només per mitjà de la seva llengua. Quan aquesta recula, l'altra es marceix, la personalitat. Es malmet, es vicia, retrocedeix la manera de ser pròpia de Catalunya. El català deixa de ser català. Direm que després de tot això no és tan deplorable? No ho seria si en deixar de ser català o en ser-ne menys, el català no deixés també simplement Certament, Garca Ferreter no ha fet mai una revolució teòrica sistemàtica del seu plantejament polític, tampoc la va fer, de la seva concepció estètica, per exemple. No es va pastir que no tingués ni fes clarament un posicionament civil i polític avançat, al costat del catalanisme més progressista de l'època, al costat d'un europeisme que malauradament encara no ha arribat. És interessant comprovar com les seves col·laboracions a la premsa contenen molts articles que es poden posar sota l'epígraf política. Així es veuen els reculls dels seus articles de Ventana al Mundo de l'any 86, Mariposas y Supercuerdas de l'any 94, que es va publicar pòstumament, en què, si considerem només els articles agrupats expressament com a polítics, ens adonem que ocupen més de 100 pàgines. També el seu cèlebre, Diccionari de Filosofia, inclou l'entrada política i extensa. Certament, Ferreter, i ara recuperaré expressions seves d'aquell primer llibre del 1935, no era escèptic en política, que el feia vibrar intensament. I no era gens ni mica enemic de la política, sinó que era, i això no ho diu ell, sinó jo, aristotèlicament conscient que els humans som animals interessats en la ciutat, en la polis i en la política. I això vol dir en els valors de la ciutadania, de la seva llibertat i de la seva promoció personal i social. De fet, quan se'l va tantejar perquè s'incorporés a la Universitat Espanyola, va posar com a condició la readmissió dels professors expulsats de la Universitat del Franquisme el 1965. I la seva presència estable a la nostra universitat no es va produir fins ara fa 25 anys, quan se li va proposar la creació de la càtedra, que li va fer una enorme il·lusió. Ferreter parlava i traduïa moltes llengües, i ho feia molt bé. A més, sempre es volia traduir a si mateix. No acceptava traduir a Catalunya. La cosa és tremendament complicada, perquè tenim alguns textos de Ferreter que no va tenir temps d'acabar-los de traduir. Ara jo estic amb un inconvenient de no saber com els hem de publicar, perquè li va arribar temps. La seva enorme capacitat d'adaptació va fer que ell, europeu per idees i per actituds, es nacionalitzés nord-americà amb tota naturalitat. Aquesta va ser també una opció antifranquista. Disposo del document que ho acredita, datat el 21 de desembre del 1960, i d'una colla d'altres documents privats seus que, dit entre parèntesis, ens han d'ajudar a fer, i tant de bo acabar en una data no massa llunyana, una biografia seva completa i rigorosa, és a dir, una biografia de referència que ompli aquesta llacuna en la nostra història intel·lectual. Ferreter no va tornar mai per fer una tasca acadèmica regular, però hi va ser sempre, i a través nostre hi serà sempre. Encara avui el seu pensament és il·luminador, tant per veure quins són els camins de democràcia i progrés que hem de continuar transitant i per recordar-nos que els ideals europeus són els ideals alliberadors que tots hauríem d'assumir, com segurament també per pensar si la mateixa història de Catalunya, que ara tornem de bat a bat camins d'alliberament personal i col·lectiu, no n'ha trencat també d'altres que en algun moment s'havien considerat possibles i que ara ja semblen democràticament. I voldria acabar aquestes paraules amb una expressió llatina. Qui quid recipitur ad modo recipientis recipitur. Allò que es rep a la manera de qui ho rep. Ho dic perquè això és el que fa créixer les coses. Ferreter en sap de molt, ha fet molt, però si ho rebem amb esquifidè,
qualsevol altra intervenció queda absolutament eclipsada. Però bé, bueno, en tot cas, en nom de l'Ajuntament de Girona, jo estic aquí per presentar-vos i per dirigir unes paraules en un moment tan assenyalat a la nostra història recent. Avui és un dia de celebració per un doble motiu. No només perquè celebrem els 25 anys de la Catedral de Ferrer de Mora, sinó perquè també celebrem una reivindicació, la de l'educació superior al nostre país i a la nostra ciutat. Menys anys, com deia el professor Ferrer Carles, i amb el convenciment de que era l'escola catalana d'educació superior i sense fer pas enrere. La creació de la càtedra és un conveni entre la història de la supervivència de la Universitat de Girona i la del propi Ferrer Mora. Són vides entrellaçades per un passat gens favorable. No és d'estranyar que dels primers estudis que es van aconseguir estudiar a Girona el 1446, un fos el de filosofia. Ni tampoc sorprèn que en 1717 el decret de Nova Planta ho eliminés tot de socarrat. Però sí sorprèn que 274 anys després d'aquest atac al cor de les ments i cors dels catalans hi haguessin una sèrie de persones amb prou voluntat i tenacitat per recuperar els estudis a Girona. Personalment, Josep Ferrater és una icona d'aquesta lluita, d'obrir-se camí malgrat l'adversitat. I és un de tants exemples de com la dictadura va foragitant grans gens del nostre país cap a democràcies del món on eren escoltats, admirats i respectats. Com a regidora d'Educació, com a gironina, com a catalana, no puc sentir altra cosa que orgull per aquest moment i una immensa gratitud per a tots els sectors que van fer possible que avui puguem gaudir d'aquesta gran universitat que tenim i d'una de les seves peces fonamentals, la Càtedra Ferrer de Mora. No puc deixar de dir també, com a membre de la Universitat de Girona, i aquí també un parèntesi m'ha fet, em permeto que luxa, transitoriament en el meu camí vital hi ha un petit impàs, tenc un parèntesi. He viscut de primera mà els diferents simpòsums de la càtedra i com aquesta anava engrandint el nom de la Universitat de Girona i també de la nostra ciutat. Grans noms, ja ho ha dit el seu director actual, en Joan Vergés, Noam Chomsky, Eric Baum-Hausbaum, Donald Davidson, Mary Bunge, Danny Harvey, Leonardo Boff, Michael Neyman, Josep Stiglitz, Josep Fontana, Jordi Savall i tants d'altres personalitats importants de diferents àrees de coneixement. Per finalitzar, podria acabar amb unes paraules del propi Josep Ferrater de l'any 1989. No cal dir que estic agraïdíssim d'associar el meu nom a una càtedra que no es podrà comparar a cap altra, al país i fora del país, per la seva novetat, eficàcia i interès. El més important de la càtedra no és el nom que porta, cosa que agraeixo sincerament, sinó el que allà dintre es pot fer. El més important no és, per exemple, que hi hagi un hospital que es digui Einstein, sinó el treball que allà dintre es fa. L'objectiu de la càtedra és el que s'han proposat els organitzadors de la mateixa. La intenció és que sigui una càtedra que porti a Girona, dues vegades a l'any, persones conegudes dins del món de la filosofia d'altres camps. La intenció és portar gent que no pot venir sovint, especialistes anglesos, alemanys, americans, persones molt distingides que és molt difícil que vinguin aquí. Una persona que viu, per exemple, als Estats Units, ha de tenir una invitació especial per fer-ho, és lògic. La intenció de la càtedra és aquesta, fer venir gent reconeguda en el camp de la filosofia i d'altres disciplines. Finalment, per acabar, també aprofitaré una frase, ja veig que és cèlebre perquè també l'ha recordat el Joan, també l'ha recordat el propi intern. Aquell vaticini que tu feies ja fa uns quants anys de al final pagarem per venir. No s'ha complert en el sentit estricte de la paraula, però sí absolutament en gràcies i per molts anys més.
Doctor Joan Monvergés, director de la Càtedra Ferrer Mora de Pensament Contemporani. Doctor Josep Maria Tancaves, director honorífic de la Càtedra Ferrer Mora i el diputat. Senyor Lluís Mordàs, alcalde i regidor de l'Ajuntament de Girona. I la rectora, degà, amics tots, senyors i senyors. Bona tarda a tothom. En nom del rector, faig oferir a tots unes quantes paraules al Parlament que vol, d'alguna manera, fer el reconeixement d'aquests 25 anys de la Càtedra Ferrer Mora i que veurem que el teatre s'ha tingut totes repercussions per nosaltres com a universitat. Com ja ha deixat clar Joan Vergés, el director de la Càtedra, l'intenció inicial d'aquella mena de somni, quan encara no era ni universitat, era una universitat, però era una universitat de Girona, atenció, no es confonguessin tampoc, es fonamentava amb la idea de fer venir gent reconegut en el camp de la filosofia i d'altres disciplines, com ara la ciència, la història, etc. Ho deia el ministre Ferrer de Mora en una entrevista l'any 89, i en una carta de Sala Jovell també que també afirmava que la Càtedra no es podrà comparar amb cap altre al país i fora del país per la seva novetat, eficàcia i interès. Vull dir que reiterant això que ja som més de la seva part, que ho fixem bé si era una cosa important en aquell moment. Em penso que 25 anys després podem dir amb tota profunditat que aquella iniciativa ha assolit un nivell intel·lectual altíssim i s'ha convertit en un estàndard a la nostra universitat, una porta oberta al món contemporani, a la reflexió i al diàleg profund i profund. Una possibilitat certa de projecció acadèmica i una realitat que pesa en l'univers del pensament internacional. La Càtedra de Ferrer de Mora, que el mateix filòsof va inaugurar, ha estat la seu de jornades de debats de sessions intensives amb els representants més destacats del pensament de l'art i la cultura, de la ciència, que han marcat pautes de conducta en el món contemporani. I a més, ha tingut una repercussió interna dins de la universitat. Jo recordava mateix, i jo mateix he assistit a diversos seminaris, el fet que encara que sigui de l'àmbit de ciències, me'n va apropar a l'àmbit de la filosofia precisament per les personalitats que he vingut a fer aquells plantejaments més enllà de les dades, de les anàlisis a què estan habituats, sinó a afegir aquell pensament que hi havia darrere o que havia sorgit a partir d'aquests anàlisis. Quan la Universitat de Girona encara no existia, doncs, la llavor de la Càtedra, el Museu de Ferrer Mora, que més tard també va ser de col·lecció de biblioteca particular, com us ha comentat abans, i la constància i el rigor del professor Tricaves, que ha sigut fonamental, va ser una de les empentes que necessitaven els nostres estudis universitats de Girona per esdevenir un centre de primer ordre. S'ha de dir que la Càtedra Ferrer de Mora ha prestigiat la Universitat de Girona, ha prestigiat Girona. I, evidentment, també s'ha de dir que el doctor, el professor Tarek Cabres, ha prestigiat la Càtedra, que és l'origen dels orígens. Ho hem d'agrair des del que ara celebrem aquest aniversari. I no solament que la Càtedra Ferrer de Mora, perquè darrere d'aquesta càtedra n'han aparegut, com també es veia dit al principi, 32, 32 càtedres. O sigui, va obrir un camí que ha sigut molt prolífic. I ara parlarem el que va desviar cap a aquesta banda, perquè tot ja està explicat, per tant, us ho explico absolutament. Però fer-vos notar que amb aquest acte, de fet, commemorem 25 anys de càtedres de la Universitat de Girona. No només de la càtedra, però que és la primera, tenim 25 anys de càtedres. La veritat és que va obrir camí i aquest camí ha estat molt prolífic. Les càtedres tenen per finalitat la divulgació del coneixement, així com promoure activitat acadèmica, recerca i docència, a la temàtica concreta que les defineix. La fórmula de les càtedres s'ha demostrat com encertada, perquè al llarg dels anys han anat teixint compromisos, lligams i sinergies entre la universitat i la societat. Ha estat una fórmula d'eficaç extensió de la universitat al territori, especialment a les comarques gironines, mitjançant l'associació amb molts ajuntaments i institucions. Més enllà de la tasca específica de la universitat, la docència, la recerca, la defensa del coneixement, aquesta implicació amb el país indica que és a partir dels detalls concrets, com és una càtedra de matemàtica, que podem arribar a ser universals. Avui que comencem a celebrar els 25 anys d'aquest conjunt de càtedres de la Universitat de Girona, començant per la Ferrer de Mora, només cal fer un llarg dels actes que s'han desenvolupat, és a dir, i la profunditat, com podeu veure, que significa aquests 25 anys per posar de manifest aquestes càtedres i, per tant, un seguit d'actes que ireu veient que per anar a la premsa i fer el programa. Només cal fer una idea dels actes que s'anem desenvolupant durant el curs. En faig una relació apressada, però ja veuran que extensa i significativa. Per ordre cronològic, aquestes jornades, seminaris, suposes, conferències, i parlarem d'arxius, museus, medicina, balnearis, educació, art, emprenedoria, literatura, desenvolupament humà i solidari, política, matemàtiques, urbanisme, biologia, natura, empresa, filosofia, història, dret i societat. I segur que em deixo una deixadina, perquè de fet el camp que abraça les cartes és extens, dinàmic i lligat a les necessitats que rebrem dels impulsors, els patrons de la societat, en definitiva, que són les institucions i molts ajuntaments. Gràcies a tots aquells que han cregut la viabilitat i la conveniència de compartir càtedres que ens aporten coneixement, erudició i promoció ciutadana i erudició històrica, estem a disposició d'afirmar, com deia el clàssic antiterenci, que res humà no és només el dia. Res que ens pugui interessar, com universitaris i nous jornins, queda fora de l'àmbit d'acció de les càtedres, moltes de les quals fan referència concreta a personalitats del nostre país que han marcat fites destacades en el seu terreny. Jo us encoratjo que busqueu la web de la meva edició, que és l'intent més fàcil de trobar, les coses no tant. La relació de càtedres veu que moltes, la major part, porten associades a un nom d'un personatge destacat de la nostra societat i de la nostra cultura. Gràcies, doncs, als ajuntaments implicats, a la Diputació i a la Generalitat, a l'ISBAT, als col·legis professionals, les entitats financeres, les editorials, les fundacions, gràcies a les empreses i a les institucions. Gràcies per tot el vostre suport i per la confiança en la universitat al llarg d'aquests 25 anys. La tasca que entre tots sempre de terme ens parla de la necessitat de col·laboració, del compromís de la universitat amb el seu entorn més immediat i de la capacitat dinamitzadora que tenen la cultura i el pensament, la ciència i l'implicació social, no és un moment del nostre país. Per tot plegats, a tots l'enhorabona, però sobretot l'enhorabona a la càtedra Ferrer-Mora, que és el nostre buc insígnia, la nostra punta de llança, el que de fet ens ha prestigiat i de fet que estem en aquest moment on som. Moltes gràcies.